Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana us portem un d'aquells programes que sorgeixen del no-res, dels que no planifiques al llarg de la temporada, però que un dia descobreixes una pel·lícula o una sèrie que t'encanta i tens la necessitat de parlar-ne. Una necessitat que volíem compartir amb vosaltres. Estic parlant d'Adolescents. El mateix dijous d'estrena em vaig posar el primer. A partir d'aquí, un cada dia, perquè em tenia molt enganxat i no podia posar-me cap altra sèrie fins que l'acabés. Probablement haureu sentit parlar d'Adolescents aquests dies fins i tot a les pedres, però és que ha estat impossible resistir-se a no fer aquest programa. Malgrat que hàgiu escoltat moltes coses sobre la sèrie, esperem que avui descobriu coses noves, com hem fet nosaltres preparant el programa de la que serà una de les sèries que més es parlarà aquest any. Avui, a Adolescents, el Ningú no és perfecte. Com el programa ja serà prou llarg, no m'allargo més. Avui ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz i en Jep Soler, qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Vull recordar-vos que us podeu subscriure i escoltar tots els programes a iVoox, també a Apple, Amazon, Spotify, YouTube i a Patreon pels mecenes. En la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb crítiques de cinema. A les xarxes ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, un correu electrònic, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a no descobrir el qui, com estem acostumats, sinó més aviat el per què. Comencem!
What are you looking for? You're making a big mistake. Dad. He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully.
I ja ho dèiem al començar, aquesta setmana tenim Adolescents, aquí el Ningú no és perfecte, aquesta minissèrie britànica que ens explica la història d'en Jamie Miller, que és un estudiant de 13 anys que és arrestat per assassinar a una companya de classe de l'escola. Una sèrie que ha causat sensació, que se n'ha parlat molt aquests últims dies, i també teníem moltes ganes de parlar-ne nosaltres. Tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
Gràcies.
I també tenim en Jep Soler. Què tal, Jep? Com estàs?
Molt bé, què tal? Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també de tenir-te, perquè avui també et farem servir com a psicòleg que ets, perquè diguis coses molt interessants, sobretot el capítol 3, que l'estem esperant en afició per comentar-lo amb tu, perquè suposo que deus tenir forces coses a dir.
Bueno, ja saps que tant psicòlegs, tants barrets, també. Vull dir que no vindré aquí a parlar de tot el col·lectiu perquè em penjarien, eh? Jo faré el que pugui.
Bueno, però preguntarem, això que fa aquesta psicòloga és normal? Els pacients adolescents que has tractat tu, com responen? Vull dir que t'interrogarem una mica, eh? Ja que hi som.
Vale. Sí. Aprofiteu una mica a veure què fem.
Doncs va, ja que te tinc aquí, et pregunto que siguis tu el primer que obris i que ens facis així unes opinions generals, una crítica en global d'aquests quatre capítols d'Adolescents.
Bueno, en global jo crec que és una sèrie que, a més de ser necessària pel tema que tracta, torna a fer una cosa d'aquelles que m'agraden tant, que és el d'un pla seqüència a cada capítol, com ja feia El Col·lapse, no? Aquella magnífica sèrie francesa. I jo crec que això li dona un ritme i un tempo d'ansietat i d'angoixa que millora, que fa que sigui més bo. A mi les seqüències m'agraden molt, eh? Ja és algo que bueno, ja tinc de base. I, per tant, jo crec que l'estructura de cada capítol fa que sigui més trepidant i que no se t'expliqui tot tan fàcilment d'un bon principi. Crec que està ben argumentat també que cada capítol sigui en el dia després del succés, uns dies després, que jo suposo que ja en parlarem, i al final aquests mesos després del succés, que no sigui tot tan lineal. Jo crec que està està molt bé, una sèrie que bueno, tothom en parla i tothom la recomana i crec que s'ha de recomanar i que s'ha de veure, aquesta. A més, Stephen Graham, que és un crac. Vull dir que això ja ho tenim clar.
Molt bé. Marta?
I a banda de tot això, que hi estic d'acord, crec que l'ús d'aquest pla seqüència el que fa com a espectador és que no en pots sortir. És a dir, vulguis no posar distància, no pots. I està fet després. Ells volen, mai han volgut fer un documental i això ho han expressat per totes les bandes, per passiva i per activa. I a mi és que m'agrada molt com ho han fet. M'agrada molt el pla seqüència en aquesta sèrie. És que et quedes totalment imbuït i et serveix per... sí que és... té un ritme en alguns moments trepidants que jo he hagut de fer un segon visionat d'alguns dels capítols, després te la mires diferent, no? I d'alguna manera et posa... com que tu com a espectador m'agrada molt això que vas descobrint alhora que la família va descobrint què està passant, no? I comença in media res, no? Quan ja ha passat alguna cosa i comença que alguna cosa està a punt de passar i trobo que està molt ben pensat. I aquests moments també de descompressió que ajuda als passejos, no? La càmera va passejant i acompanya certs els personatges, els que toqui en aquell moment, i aquestes converses que se senten en segon pla trobo que li dona aquest punt més natural. Està superben fet. Després amb l'Ignasi suposo que parlarà de com està fet i és una meravella. Es nota que l'equip ho ha treballat molt entre ells i jo destaco el protagonista, en Jamie Logan Cooper, que ho fa fantàsticament bé. Tots ho fan molt bé, però trobo que ell, tan jovenet, ho ha clavat bastant.
Bé, sobre el tema del pla seqüència que heu tret tots, només simplement afegir que en aquest cas és un pla seqüència que funciona perquè narrativament funciona. És a dir, a mi també m'agraden els plans seqüència, però m'agraden quan estan justificats. Quan comencen a fer un pla seqüència, que la majoria dels casos és fals perquè que sigui real, com ha passat aquí, doncs costa molt, és com que, ei, veieu que bo que sóc, sé fer un pla seqüència. I és com, bueno, aquest punt de que narrativament no t'aporta res, però en aquest cas sí que aporta a la narrativa, per tot això que tu explicaves ara, Marta. Sí que és cert que el fet de fer un pla seqüència suposa que t'hagis d'empassar narrativament determinades coses, que passen molt ràpid perquè han de passar en una hora, quan... ho dic perquè és una sèrie molt realista, però per altra banda, el que passa en una hora de capítol és poc realista. És a dir, que aquestes coses porten bastant més temps que no pas una hora. No? És a dir, des de la detenció, per exemple, fins a l'interrogatori, s'acaba l'interrogatori i és una hora. Evidentment, això doncs, no passa, no? O tota la part de l'escola també només és una hora. O sigui, has de donar-li marge a això o determinades converses que potser passarien en altres llocs però que han de passar allà perquè la càmera està allà, no? Però dit això, que és una pega entre cometes perquè és el preu que has de pagar per poder crear aquesta sensació claustrofòbica o d'afogament que tant li funciona, la sèrie és brillant. Brillant en tots els aspectes. Guió, tècnica, interpretació... És a dir, un 10. No hi ha res més a dir. He de dir que nosaltres quan vam veure la sèrie per primera vegada, o sigui, va ser el dia de l'estrena, allò, el primer capítol, allò que dius, que encara no n'havia jo sentit a parlar a ningú. És allò que vaig a veure què s'estrena aquesta setmana. Dijous s'estrena aquesta sèrie. Veig Stephen Graham, Netflix, l'argument m'interessava. Jo pensava, bueno, és com un Defending Jacob, no? Podria ser. És el que jo vaig pensar en aquell moment, però l'anglesa, que els anglesos són més així. Clar, jo em quedo astorat al final del primer capítol i la meva reacció és del pare. O sigui, com la que ha tingut el pare. És a dir, estic veient el vídeo i dic, no pot ser. Aquest vídeo l'han manipulat. Aquesta sèrie vol explicar això, un whodunit, no? Qui ha estat l'assassí? És allò que aquesta incredulitat que té el pare jo la vaig viure en primera persona, perquè ja t'ho dic, potser la gent que ha entrat a la sèrie sabent de què anava, doncs la sensació inicial és diferent. Però jo és com que no m'ho podia creure. Llavors veus ja el segon capítol, dius, no, això és una sèrie sobre el per què i no sobre el qui. I aquí aquesta... I durant els diferents capítols també és molt interessant les reflexions i els temes que toca, perquè són temes que moltes vegades no són agradables o que veiem tractat des d'un punt de vista més optimista. Aquí parla sobre les relacions de pares i fills, per una banda, no? A banda de tots els temes obvis que ja en parlarem després, no? Sí que és cert que agafa un cas extrem sobre el perill de l'accés lliure a la tecnologia als nens, adolescents, etc., que no estan preparats al seu cap per assumir tota aquesta informació que els hi arriba del món, perquè al final és la xarxa és el món. I en aquest sentit la sèrie és complexa, és a dir, la vida és complexa i la sèrie vol semblar-se a la vida. Per tant, les respostes que et pot donar o que pots extreure no són fàcils, donen molt de lloc a debat, i la prova és que després d'emetre's la sèrie no sé si queda ja algú que no hagi fet un debat o que hagi escoltat un debat o que n'hagi parlat amb qualsevol i hagin intercanviat opinions, perquè és una sèrie que dona molt això, dona molt a parlar. I un altre dels temes delicats que també toca és l'escola com a fracàs, no? Perquè sempre parlem de l'escola com una cosa positiva, però en aquest cas veiem que l'escola ha fracassat, els alumnes han fracassat, els professors han fracassat, els polítics han fracassat, el sistema no funciona, i aquesta cosa de ben intencionada d'ensenyar-te l'escola com una presó en tot és dur. I és una cosa que no estem acostumats a veure en televisió, en cinema. I rei, amb això acabo. El punt de vista que té la sèrie sí que és des del punt de vista dels adults. Sí que és cert que en Jamie doncs, té un punt de vista més enllà d'en Jamie, per això no hi ha els altres adolescents que hi donguin un altre contrapunt, que potser hagués estat interessant, però ja hagués estat una altra sèrie, hagués estat una cosa ben diferent. I no sé què teniu a afegir.
Mira, ara quan has dit això, jo em vaig blindar de la sèrie, és a dir, no la vaig veure quan es va estrenar, però sí que em vaig blindar, no vaig llegir res, no sabia de què anava. Quan, fins i tot si estava escoltant la ràdio i el debat em volien parlar, parava la ràdio. És a dir, vaig intentar blindar-ho tot, no vaig llegir ni l'argument. Però era com que veia que hi havia tant de rebombori i dic, me la guardo. I sí que quan vaig començar vaig pensar en el Defending Jacob, que precisament em van parlar aquí nosaltres sí. Tres. Quan es va estrenar. I tens raó, aquí quan has dit que es carrega a l'escola i un amic ho critica tot el sistema en por dels nens, també critica la família, clar, també es carrega l'educació de dintre la família, que possiblement el Defending Jacob era com l'ull estava més centrat a la família i una família rica, que aquí no passa, aquí la família no és rica, aquí és pobre o de mitja baixa.
Clar, classe mitjana. Per tant,
sí, jo, que ja era ric, sí, jo... i era tot una mica més no sé, elitista, no? El Defending Jacob, tot i que també tenia moments relativament bons, també. Però sí que està justificat, i el que dius tu del temps i del guió, clar, ja quan comença que no, tenim la comissaria aquí a dos carrers i ja anem nosaltres, és a dir, tot ja t'ho van... Vull dir que està ben fet el guió perquè sigui un traveling, perquè sigui tot molt més ràpid i molt més àgil del que seria la vida natural. Però sí que està molt ben, molt, molt ben trobada i molt ben guionitzada per poder-ho fer així ràpid tot.
Volia afegir un parell de punts. Un és que jo, per mi, és família classe obrera, o sigui, no és de classe mitja. En tot cas, gent de mitja baixa, obrera, perquè tot arreu que he sentit és classe mitjana i que sí que és cert que la idea que tenia Stephen Graham és de presentar un pare que podria ser qualsevol pare. Sí que hi ha una, per mi, hi ha una crítica a l'educació de la família, tot i que ells no, sembla que no ho pretenguin, quan dic ells vull dir els creadors, Stephen Graham i el guionista Jack Thorne. I d'altra banda, Ignasi, en les teves opinions t'has oblidat del tema essencial que és que el que han volgut, l'essència de la sèrie és representar un noi adolescent, un nen adolescent que mata una nena adolescent. I és el mal que s'infligeix a les nenes, en concret d'un nen adolescent a una nena adolescent. Això és el que va a la sèrie. A l'hora d'explicar...
Bueno, aquí, Marta, discreparem una mica, però ja t'ho deixo relata.
No, però...
Perquè per mi no va d'això, la sèrie. Però bueno...
Després ja...
Podem discutir.
El leitmotiv és aquest, no? I després te presenten totes les altres, o sigui, tots els àmbits en què estem fallant com a societat, i estic d'acord. Les xarxes, el mòbil, les classes, els professors que no saben de què va res del que està passant. També és veritat que el guionista en Jack Thorne s'ha cuidat prou de dir que totes les escoles anglesa britàniques funcionen així. Ha dit que les disfuncionals, les que no funcionen són així. I, de fet, ha rebut comunicacions, notes, missatges de profes que han dit «Estàs reflectint exactament el que passa a la meva escola». I jo parlo del leitmotiv. Després hi ha més coses. Hi ha l'educació, família... I això que has dit, Ignasi, de quan jo vaig... que el pare i jo tampoc m'ho creia... Ostres, és que quedes una mica garratibat. És que, clar...
Jo és que, clar, com que en aquell moment... Bueno, ja en parlarem, clar, potser, quan havíem... parlem del capítol, no?
Sí, però... ja en parlarem.
Sí, sí.
Ja però és que es veu clar.
Bueno,
o sigui...
no ho sé, però no, a veure, no es veu clar perquè el seu pla seqüència... Tu veus la càmera... O sigui, tu veus l'ordinador i com l'ensenya a través de l'ordinador. Si fos una pel·lícula sense pla seqüència, tu veuries tota la teva pantalla aquella escena al pàrquing. No ho veus d'aquesta manera, però és un pla seqüència. Ho veus molt ràpid, en blanc i negre, d'aquella manera. Aleshores dius, a veure, però tampoc li he vist bé la cara, a veure si s'han equivocat. I no penses tot això, però veus amb la reacció del pare que sí que ha reconegut el seu fill.
I a mi, bueno, ja en parlarem, però a mi el que vaig sentir, la primera pregunta que em vaig fer és com pots estimar, o de nou, no, com mires el teu fill un altre cop?
Bueno, perquè és el teu fill, és clar que...
Bueno, no ho sé.
Sí,
no ho sé, no ho sé.
Jo, bueno, això ho deixarem per l'episodi 1, no?
Sí. M'agrada molt que discrepis amb mi, Gep, vull dir... Que...
Sí, no, perquè jo el que volia comentar és que en una entrevista que li han fet a l'Stephen Graham, no sé si l'heu escoltat,
sí,
quan parla de per què li ha vingut l'idea de fer la sèrie, no? Ell explica que va veure unes notícies on un nen havia matat a una nena en una escola d'Anglaterra. I al cap d'una setmana va veure que en una altra punta de país, un altre nen havia matat una altra nena.
Sí.
I va començar a reflexionar de quines coses havien canviat a la societat en aquests últims 50 anys. Quina era la cosa que diferenciava aquests adolescents d'ara amb els adolescents d'abans. I arriba a la conclusió de que els adolescents d'abans, doncs, quan es tancaven a dins l'habitació, tocava la guitarra o llegien o feien, o feien el que sigui, i ara ningú sap què estan fent allà dins.
Mm-hmm.
Per tant, el leitmotiv de la sèrie no és un assassinat masclista d'un nen cap a una nena. El leitmotiv és què està fent la gent quan els adolescents quan es tanquen a l'habitació. Jo crec que la part central és aquesta, perquè després, quan entrem en el capítol 2, parlarem d'aquest, no sé si dir-ne, moving de les noies cap als nois i tot això,
sí,
en aquest assetjament de l'incels i companyia, que en parlarem després de com això afecta una societat que no els hauria d'afectar. Però bé, ja en parlarem al capítol 2.
Sí, no volia acotar-ho tant, eh? Vull dir, potser més presa malament. Això ho ha dit en Jack Thorne, el guionista, quan li han fet una entrevista de fa 2 dies, eh? I també haig de dir que el fer-la, Ignasi, aquest programa, al cap dels dies ha servit per veure que, de nou, la comunitat d'internet ha respost de formes extraordinàries, com ara vexar...
Sí, i diverses.
No sé si ho heu... En fi, jo he quedat al·lucinada perquè jo no segueixo massa aquestes coses, però aquestes reaccions, vull dir, de vexar en Jack Thorne, de dir-li que no és prou home o que té els estrògens molt alts i dir que aquest és un cas que ho va fer un noi negre i que aquí l'han fet blanc, per, no sé. Vull dir, unes teories, que vull dir que...
El que ens queda clar després de veure la sèrie és que hi ha gent que està molt malalta i que té accés a les xarxes i que propaga odi. I aquesta gent no està bé del cap i és així de clar.
Sí, és odi i és verí totalment, perquè dius...
Bueno, i que veiem que hi ha moltíssima gent que té una gestió emocional molt dolenta.
Sí, senyor.
I com més els hi baixa l'autoestima, més creix l'odi.
Sí, sí. També d'això va...
Tot va de portes cap a fora. Si jo em sento malament perquè no accepto la meva realitat o com me tracta la gent o com ho faig o tal, i després genero odi perquè la culpa és sempre dels de fora.
Dels altres.
No? De fora de mi, vull dir. No de
sí,
fora,
sí,
no.
Sí, sí, sí.
Promise. Okay. Okay, then everything's gonna be all right then, isn't it? Hey. Okay, they're ready.
Yeah, okay, so are we. Yeah,
it's okay, Jamie.
Ready? Come on. Come on, you're all right, let's go.
El primer, que és el capítol de la detenció, que comença a la casa i acaba l'interrogatori a comissaria.
No, comença... És que m'ho he tornat a mirar. Comença amb en Bascom, el detectiu...
Sí, és veritat.
...d'esquenes i comunicant-se amb el mòbil, justament amb el seu adolescent. Està molt bé.
Bueno, però aquesta conversa és molt important de cara al segon.
És molt important.
Perquè el nano no vol... No és que no estigui malalt, no vol anar a l'escola. Perquè l'estan assetjant.
Però no, el pare no ho sap.
No.
Clar, és que el primer capítol ja està muntat d'aquesta manera. Tu saps que es diu... T'imagina't algú que no ha llegit res com jo, no? I mira la sèrie i veus un adolescent que truca al seu pare, que no saps que és policia, perquè està allà, que no saps de què treballa.
Sí, cert.
I que li diu que no vol anar a col·le perquè es troba malament. Uh-huh. I de cop es desencadena una cosa completament diferent. I el capítol 1 jo crec que el bo és això, que tu vas amb el ritme d'ells, és a dir, tu vas descobrint coses perquè ja entren a detenir el nano, però tu no saps per què el detenen. Ningú sap per què el deté. És a dir, tu formes part de la família, com deies tu, Ignasi, també, no? Formes part una mica d'anar descobrint què està passant allà dins, una cosa que només sap la policia quan entren al domicili, no? I trobo que està molt ben... Jo m'agrada molt, sobretot, el fet aquest d'anar descobrint, segon a segon, què pot haver passat amb aquest nen, no? Perquè no ho sabem, de cap manera.
I, bueno, i tens la tentació, o jo la tenia la tentació, de contagiar-me amb les emocions dels personatges. I en un primer visionat, sobretot perquè no sabíem res de què anava, no? I això em va passar. Vaig patir força i alhora em preguntava si era proporcional l'acció de la policia, aquest esbotzar la porta, tal i com, no?, els crits de tothom a terra, no, vull dir...
Bueno, si m'ho preguntes a mi, et diré, és desproporcionat. Jo crec que la policia es passa de la ratlla, però són les ordres, perquè els han dit que facin això...
És que amb tot això...
Bueno, jo amb la meva experiència amb la policia professionalment, no personalment, no, professionalment, la seva mentalitat o la seva norma ja comença per posar-se en el pitjor dels casos. Mm. És a dir, nosaltres no sabem que van a detenir un assassí o un presumpte assassí. Per tant, nosaltres clar, quan entrem no sabem, clar, i ho veiem exagerat, però dins el seu cap, a dins el cap de la policia, és aquí hi ha un assassí, per tant, si ha sigut capaç de matar algú i pot tornar... Per tant, necessitem que aquí no passi res i no sabem quina família hi ha.
Exacte.
Perquè no em digueu que en algun moment de la sèrie no us ha vingut al cap Eden Lake.
No me va venir. Però no. Bueno, ara que ho dius... Hosti, però allà el nano aquell era un cabron. Vull dir, aquí...
Bueno, sí, però vull dir que com eren els pares d'aquell nano?
No, ja, era un desastre allò, era...
Bueno, però vull dir que en aquell moment...
Clar, no saben com són els pares, vols dir.
Clar, tu no saps com és ningú d'allà. Mm. Tu saps que algú ha fet allò i tu no saps com és ningú. I, per tant, com que no coneixes la gent, no entraràs allà, mira, vinc a veure el teu fill... No sé,
clar, però entren amb aquelles armes, o sigui, esbotzant la porta, amb aquelles armes, o sigui, estan apuntant en el nen que té 13 anys, el nen s'està pixant al llit i l'estan apuntant amb aquella arma, que sí, cara de mitja por. Aleshores, clar... Jo,
perquè ells quan... no veuen un assassí, és el que vull dir, la mentalitat és aquesta.
Ja, l'únic que sembla que ho vegi diferent és l'inspector, en Bascom.
Però veu diferent a comissaria, no a la casa?
No, bueno, a la casa també, perquè quan es pixa li ofereix de canviar-se la roba.
Però, potser... però ja està, ja li han llegit els drets i ja està tothom quiet, saps?
Sí.
Amb això, Stephen Graham té un cosí que és agent de policia i per muntar aquesta escena li va demanar, sisplau, si es podia acompanyar el seu cosí i la policia amb un arrest o amb una acció policial d'aquestes greus. I va en sèrie. I es fa així. I és el que dius, Jep. Mm. O sigui, és posar-se en els pitjors casos, no saber on és l'arma homicida, no saps quina família hi ha al darrere, no saps si aquesta família ho sap o no ho sap, perquè tot això... Ha passat a les 22, no?, de la nit, a les 10 de la nit,
i
els estan detenint a les 6 del matí. Han passat poques hores. I tot això no ho saps a posteriori, perquè vas al ritme de la detenció, del transport a comissaria...
Però és el factor sorpresa. I ja tenen el factor sorpresa. I, per tant, van a saco per fer-ho ràpid i segur.
És així.
Entren
així.
En plan la pel·lícula aquella, La noche más oscura, la d'en Bin Laden, no? Entren amb aquest plan i dius...
Però és que és així, perquè ells ja tenen proves, el que no ho sabem nosaltres, però la policia ho sap.
Però clar, però és igual si és en Bin Laden com si és en Pepito los Palotes.
Sí. Ja, ja.
Creu que darrere aquella porta hi ha un assassí. I, per tant, actuaran... I té 13 anys, però no saben com és físicament amb 13 anys. Mm. Tampoc saben si és un tio molt musculat, fort...
No,
si
ni saben si a casa els espera amb una pistola, jo què sé.
O sí, sí, o com són els pares. Per tant, sí que és exagerada des d'un punt de vista nostre, que estem a fora, ells ho veuen normal, eh? Jo també ho veig exagerat, eh? I exagerat veig després aquest canvi, que fins i tot la família li diu a la policia, no? Ostres, ara ets molt amable aquí, no? Que es treu el xaleco, es presenta d'una manera més humana i més propera, i clar, vull dir, els dos tempos aquests. També me sorprèn, no sé vosaltres, però que tingui 13 anys i la primera declaració la feia sense l'adult responsable, està moltes hores sol aquest nen, bueno, moltes hores no, molta estona sol, en el primer, quan arriba a comissaria que ja l'entrevisten.
Ah, que li fan
el
registre de la detenció. Sí. Ja, jo també ho vaig trobar a faltar, que l'estigués acompanyat en aquell moment. Perquè a més li pregunten coses com ara si té al·lèrgia a medicaments, pot ser que un nen no ho sàpiga, amb 13 anys.
Sí, ho vaig trobar això una mica... Bueno,
no sé.
Podries fer així, eh? Podries
fer així, eh? Sí, sí.
Clar, aquí també juguem amb el fet aquest que són protocols d'Anglaterra, que no necessàriament doncs, les lleis són les mateixes, ni...
Jo m'apostaria que es fa així.
I tampoc coneixem els d'aquí, eh? Com
no, clar, no.
Però vull dir que des de fora sorprèn que sempre aquí ja tenim tanta cura.
Però anem,
menor,
anem a, amb això
estar,
que...
Podria estar buscat, això.
Potser sí. Gep, això que has dit, que a mi em va cridar molt l'atenció, que és, i que no sembla banal, que ell, l'adult responsable, tria el seu pare, tot i que li proposen que sigui un assistent, no? Un educador, un, no sé si és psicòleg o educador.
Bueno, o la mare, podia haver triat la mare, però tria el pare.
Podia haver triat la mare.
I us sorprèn que tria el pare?
No, després no.
No, clar, jo penso que
com a fill, clar, triar una persona que no saps qui és, que és qui està davant seu en el cotxe de la policia, doncs, estrany, no? Vull dir...
Que per cert, no ho hem dit, ell està negant la seva culpabilitat des de l'inici. I fins i tot hi ha aquest moment que el pare li diu, mira, com que...
Sí, aquest moment a soles.
Que com que dius, m'és igual, però digue-me si la vas matar o no. I el nano, no, encara continua...
Sí, ho nega.
Ho nega, no?
La cara del pare, com va veient el vídeo, és brutal.
És brutal. Jo em vaig desfer, o sigui, amb ell.
Clar, perquè quan entren a la casa, bàsicament li estan buscant la roba i l'arma del crim.
I no, però no troben l'arma. Troben una algo de roba, una bamba.
Clar, l'únic que troben, que també és aquest detall interessant, són les bambes.
Sí, però això ja ho vaig caçar de seguida, perquè són molt cares. Clar, és una família treballadora. És normal.
Devien fer un esforç econòmic per comprar aquestes bambes. Les bambes eren el tresor d'aquest nen.
I hem passat per aquí, molts pares.
Sí, bueno, i jo quan era adolescent també.
Sí.
Bueno, que demanaves.
Sí. Demanaves aquelles bambes.
És que tenia tothom les més cares i les de marca. Sí. Vull dir, és que al final és... Tots hi passem per aquest tipus de coses. I, clar, el tema del vídeo és realment desolador. O sigui, no només la cara del pare, que en aquella primera instància que el nen es posa a plorar i ell és incapaç d'abraçar-lo en aquell moment. És un moment duríssim del capítol.
Home, descobrir que el teu fill és un assassí en aquell moment, clar, això costa, eh?
Ja.
Ha de costar, suposo, ha de costar. No? A nivell mental. Vull dir que
bueno, jo estaria en xoc. Porten en xoc des de la detenció, és un estat molt dur, no? O sigui, no crec que puguis ni raonar-ho en aquell moment i en fi, el que el pare l'únic que pot fer és plora molt dissimuladament, no? Sempre aixugant-se d'una manera molt, molt, molt grollera també, no? Les llars posant-se la mà molt al front i als ulls i girant el cap, no? Aquest rebuig li gira el cap. És dur, sí. Però, clar, jo no sé com respons a això. Vull dir que jo ja li dono...
Al final, per això l'acaba abraçant, no?
Sí, al final. Que sembla que el vagi a escanyar.
No.
En un principi és com et fotré. I després l'acaba abraçant.
Va bé, que intenta fer la negació de que no és ell. I ja està. Per poder sobreviure, suposo jo.
Suposo.
A més, clar, és que l'apunyalament no ha estat un apunyalament, o sigui, no sé quantes ganivetades li va clavar.
Hi havia
una ràbia allà brutal, no? Aleshores,
amb ensenyaments.
El que volen saber, no? Aquesta ràbia, d'on ve, per què, què ha passat, què és
però,
el que...
Sí, aquesta ràbia ja també la veiem, ja en parlarem, no? A Jep, que la veiem més endavant.
Sí, Però si voleu canviar, mirem el 2.
Anem al 2.
I anem, i anem veient les coses.
Però aquest 1 ens deixa estabornits.
Mm. Ah, sí? Bueno, deixem ganes de veure el 2.
Exacte.
Sí,
a mi és el capítol dels 4 que més m'agrada, eh?
A mi m'agraden tots, eh?
Sí, sí, però aquest és personalment... és el que em va impactar més de tots.
Which is where 100 comes in. The 80-20 rule.
Adam, listen. My brain can't take all this. I don't know what you're talking about. Just break it down.
80% of women are attracted to 20% of men. Women, you must trick them because you'll never get them in a normal way. 80%.
Llavors anem pel segon capítol, que són, com bé havies dit, BG, abans, 3 dies després de l'assassinat, i bàsicament és la visita dels dos agents de policia, en Bascom i la Frank, que visiten l'escola d'en Jamie per trobar dues coses, més informació i l'arma del crim. Que... I allà aniràs veient com la càmera va seguint alumnes, a professors, els policies, etc etc. I aquí, vaja, podem parlar de moltes coses. Per on voleu començar?
Sí.
Voldria parlar de la Jade, que és l'amiga, no? de la Kate, que és la nena que ha estat assassinada. Van a buscar-la, la gent no els hi posa fàcil, està molt enfadada, desconfia bastant, com a bons adolescents desconfien de l'autoritat, poder massa, perquè tot és com uns riures i no fan... Veus que és un caos dins d'un ordre concret que tenen els instituts, les escoles, i que alguna cosa no funciona perquè ja veus un nen que fa... De seguida ja ho veus, que es fica amb un altre, li fa assetjament, el mateix nen que després també ho tornarà a fer. I amb aquesta nena... et comença a fer una mica el retrat de la Kate, no? De la víctima. I és una nena que era amiga seva de l'ànima, la Jade és una nena que no ho té bé a casa, com els altres nens i nenes, diguéssim, en l'adolescència. I tu el que vols saber, clar, és com era aquesta nena, no? Perquè hi ha alguna cosa que no quadra, que no et quadra, que... Jo no sé si ja sabem que ella, o ho sabrem en aquest episodi, que ella havia fet assetjament en Jamie i entenc amb d'altres nens. Que...
Bueno, ho sabem quan el policia parla amb el seu fill a l'escola.
Exacte.
Sí, sí, que ho sabem en aquest capítol.
M'agrada molt com el fill rescata el seu pare i el porta en una aula.
Sí,
i li explica...
Pare, estàs fent el ridícul,
em fa vergonya, te poso al dia. Està passant això.
Però allà es veu una cosa molt interessant amb l'adolescència, però l'adolescència des de que el món és món, eh? És a dir, com l'adolescència crea llenguatges perquè els adults no els entenguin.
Mm-hmm.
Clar, perquè noves paraules, coses noves, no? Argots, sobretot argots, això ho hem fet tots i es continuarà fent, no?
Mm-hmm.
I després, quan el fill li vol explicar al pare en aquest lloc que digueu, que es tanquen allà, com que li continua parlant amb argot, l'altre no entén ni...
No entén res, com a policia està quedant fatal.
No, però és que jo tampoc entenc res del que està dient.
Yeah.
És a dir, com a adult no ho estic entenent. I és aquesta bretxa lingüística, o com vulgueu dir, entre adolescents que es creen un llenguatge...
Sí.
Sí, un codi intern per entendre-ho ells, que ara és a les xarxes amb una aubergínia o amb un color vermell,
i un
préssec,
sí.
El que sigui, perquè els adults no els entenguin, i per ser ells. I després, quan un adult vol entendre allò, clar, és com si parléssim un llenguatge completament diferent. És impressionant.
Mm.
I clar, allà es veu claríssimament en aquella aula, no? En aquell moment.
Sí, i la proporció 80-20, tot el que li explica, jo també em vaig perdre en algun moment. L'incel sí que sabia...
Jo això ho he buscat i és algo interessantíssim, eh? Mm-hmm. El de l'incels, no sé si ho heu buscat. O...
Jo ja, sí, ja no? Ho coneixia. Mm.
No, jo no ho coneixia, ho vaig trobar completament interessant, perquè hi ha un moment que quan el fill li explica al policia, no, que és... un cèlebre involuntari, clar, l'altre li diu, però és que té 13 anys.
Clar.
A 13 anys, lògic que és cèlebre, no? És a dir, com ha canviat tot que ja, tots a la vida, quan sortíem, si la parella fos home, fos dona, és igual, eh? Si tu, normalment, per tenir relacions sexuals, normalment no, sempre, hi ha d'haver una altra persona que vulgui tenir relacions sexuals amb tu. Això és evident, no?
Mm-hmm.
Si no, no les tindràs amb tu mateix o amb una nina. Per tant, en el casos de tota la vida era que, bueno, quan eres rebutjat o aquella nit no trobaves ningú per mantenir relacions sexuals, doncs mira, t'aguantaves, no? Una mica, és com algú, o comentaves amb els amics o amb l'entorn. Però això de l'incels, no sé si heu buscat tot aquest moviment violent que s'ha generat de persones que com que no troben sexe d'homes, sobretot, d'homes, que com que no troben cap dona amb qui mantenir relacions sexuals, es tornen misògens, comencen a crear un odi cap a la dona tan impressionant que hi ha hagut, jo tinc aquí davant, les massacres que hi ha hagut d'incels que han entrat a instituts i s'han carregat 6, 10, 20 persones des del 2014 fins a l'actualitat. És a dir, gent que aquest odi ha anat tan increixendo de que les noies no m'estimen, les noies no em volen, que els imina el que dèiem i parlarem al capítol 3, l'autoestima, no? És que jo sóc lleig, no serveixo per res. I en acabat, quan te trobes una sèrie de noies que, a més de no voler tenir relacions amb tu, que tenen tot el dret del món a no voler-los tenir, em fan befa i em fan mofa. I després generen aquest bullying cap a aquests nens, perquè són nens, tenen 13 anys, i bueno, els generen aquest bullying que això fa que es torni agressiu aquest nano, perquè segurament ja té un temperament agressiu, i juntament amb els altres dos planegin aquest crim que acaben cometent. Però això dels incels a mi m'ha deixat parat. Jo no ho he sentit mai de la vida, això.
Jo sí, no sé sí, fa mesos.
Sí, sí, però sí. Bueno, això sempre havia passat, a veure, sempre passava, el que passa que bueno, no hi havia xarxes, no? Aleshores, tot quedava reduït a l'àmbit personal.
Però no arribaves a tenir, no arribaves a tenir odi a les dones, no? És a dir, si et senties rebutjat, clar, acabaves...
No, perquè, clar,
no sé si generaves tanta...
Han fet com una religió, com, sí, com qui es vol seguir un altre ritus, un altre... I s'han fet una religió, perquè és així, perquè no atén a raons i tergiversen la seva realitat... I a les seves emocions reboten i no saben ni com gestionar-les. I això, a més, tenen les xarxes i creen grups d'incels. I això ja ho havia sentit, ja sabia de què anava. El que no sabia Jep és que s'havien hagut massacres en nom dels incels.
Mira, n'hi ha un el 2014 a Califòrnia, 6 morts, el 2015 a Oregon, 9 morts, més els ferits que hi hagi, eh? A Toronto el 2018, 10 morts.
Estem
una
parlant de nois joves? O...
Sí, sí,
de 20, 22, 20, 22, 25.
A més, són nois joves que les víctimes són o noies o són nois joves atractius i que triomfen amb les noies, no? O sexualment actius. Aleshores, van a buscar... aquest que té el que jo vull i que no puc tenir, doncs el mato, i aquesta noia que m'ha dit que no, la mato, no? Vull dir, van a buscar...
Però també n'hi ha molts que no poden, que són, en el cas d'allò, que no tenen relacions sexuals amb cap noia. És a dir, no troben cap noia que vulgui tenir relacions sexuals amb ells i, per tant, per exemple, aquí n'hi ha un, el 19, a Ontario, va intentar matar una dona i el seu fill perquè va declarar que estava enfadat amb les dones perquè no tenien relacions sexuals amb ell. És a dir, no trobava cap dona que volgués tenir relacions sexuals amb ell i, per tant, mato a una dona a l'atzar, la que sigui, no? Vull dir que n'hi ha molts d'aquests tipus i és, vull dir que...
Clar, tot això és aquest context més global, que en català s'anomena la masclosfera, que són webs sobre masculinitat, que venen a ser una resposta contrària al moviment feminista, no? Aleshores... tot aquí tenim tot aquest moviment d'incels que comentaven abans o aquests fòrums misògens, no? A través d'internet, que són uns fòrums que, a més, estan associats a la dreta alternativa americana. Tot va lligat, i fins i tot amb moviments antivacunes, amb moviments... O sigui, és com...
Bé, jo crec que quan ja estàs dins de la teva... la teva norma que t'has creat i el teu modus vivendi d'incel, t'afegeixes a d'altres teories, a altres moviments.
Sí, sí, sí. Home, sí. Si mirem ara les últimes enquestes que hi ha hagut sobre adolescents, sobre el feminisme, va creixent la sensació entre els adolescents de que els homes estem perdent... el que teníem ja adquirit, o valors adquirits, o crítics, que sigui, el que sigui, no? Algunes coses que tenim adquirides i que els estem perdent perquè les dones ens les estan arrebatant. I això és aquest missatge, no? És a dir, jo com a home hauria de tenir relacions sexuals amb la dona que jo volgués, i com que les dones no em deixen, doncs tinc odi cap a elles i l'acabo matant. I aquest és el cas que en el tercer capítol desgranarem què li passa, no?, amb el noi, amb aquesta noia.
Sí, sí.
Però veurem que té aquest rerefons al final.
I just asked her out after the photo. I went round and said I was sorry that they'd done that to her, showing everyone her tits, her chest, and I wanted to know if she'd come to the fair with me. You know, I just thought she might be weak at all that. I just thought she might be weak, so... Because everyone was calling her slag, you know, or flat or whatever, so I thought when she was like that weak...
Doncs anem pel tercer capítol, que és les 7 mesos després de l'assassinat. En aquest cas és la conversa amb la psicòloga i en Jamie, en aquest centre psiquiàtric per a menors, en què la psicòloga ha d'avaluar l'estat mental just abans del judici d'en Jamie.
Que ells no li diuen, centre psiquiàtric. Ells diuen centre educatiu o alguna cosa així.
Bé, què voleu explicar?
És d'acollida, no?
És un centre, no sé si d'acollida, però diu de training, educatiu. Sí, per ell és un impàs, perquè ell no hauria de... ell diu que no hauria d'estar allà, però... Perquè el sistema, no, diguéssim, mentre no arriba al judici, no li ha trobat plaça en un centre de menors.
Jo crec que aquest capítol serveix molt, encara que tothom es fixi en la psicòloga i tal, però serveix molt perquè veiem com és en Jamie realment.
Sí.
És a dir, com és ell de temperament, de personalitat, d'intel·ligència, de...
I com el vas mirar, aquest Jep? El vas mirar com a espectador o com a part de psicòleg? Com el vas mirar primer?
No, jo normalment tot ho miro com a espectador. El que passa és que hi va haver-hi unes puntualitzacions sobre la psicologia que després, si vols, faré, perquè evidentment que tot s'ha de... Com ho diríem, això? Tot és per l'espectacle, no? I, per tant, necessitem fer un guió on la psicòloga faci unes coses que normalment una psicòloga jurídica no fa.
Mm-hmm.
És a dir, un psicòleg jurídic, ell ho diu 3 o 4 vegades, ha de veure quines capacitats per discernir entre si entén i comprèn el que està fent. Mm-hmm. És a dir, si comprèn que l'estan jutjant, per un assassinat... Ella en cap moment necessita indagar si és o no és l'assassí o per què ho ha fet.
Mm-hmm.
Això, una psicòloga jurídica no té aquest encàrrec. És a dir, normalment un psicòleg jurídic rep un encàrrec com ella, que diu que ha rebut l'encàrrec de l'advocat defensor. Per tant, ja hi ha anat un altre psicòleg a fer l'entrevista amb en Jamie, que és de la fiscalia.
Sí.
I, per tant, les dues persones fan una sèrie de preguntes més o menys igual, per esbrinar això, si és capaç d'entendre i de comprendre per què se l'està jutjant i quina edat de maduresa té per entendre un judici, no? I quan sol anar al judici, normalment un psicòleg jurídic en un judici, un li pregunta, per exemple, vostè creu que un nen de 13 anys que ha viscut aquesta situació podria cometre un crim? I ell dirà sí, i l'altre li dirà, i una persona que ha viscut això pot ser que no cometi un crim? I l'altre dirà sí, pot ser. Vull dir que al final una mica tot és molt light en aquest aspecte, no? I en canvi aquí ho fan una mica més profund. Jo crec que ara hi ha molta gent que es vol fer psicòleg jurídic i veurà que...
Vols dir... Que no, Després d'aquest capítol no ho tinc clar,
l'interès per la carrera de psicologia està creixent. Està creixent en els últims temps.
Enganxa molt aquest punt d'adrenalina, Ignasi.
I Jep, el fet que sigui menor, no sé si tu, per exemple, per feina te trobes més amb adults que no pas amb menors, però hi ha una diferència, diguéssim... És més difícil, el pacient menor d'edat que l'adult?
Que et contesti, saber... Sí. Intentar discernir.
Fer la teva feina.
Sí, home, però per tu... Jo, per exemple, jo no serviria per nens o adolescents. No, primera, perquè no, jo no m'hi sentiria còmode i tampoc sabria com fer-ho. Però fixem-nos que ella ho fa molt bé, el tema d'anar donant-li voltes, que fins i tot li diu, l'altre em fa preguntes directes i tu me fas donar voltes.
No, sí, és veritat.
Per què no m'ho preguntes directament? Clar, ella això ho fa molt bé per treballar amb adolescents o amb nens. Tu no fas preguntes directes de sí o no, sinó que intentes una mica portar-los per un camí o fer-ho a partir de, si són molt petits, a partir de joc o a partir de metàfores o a partir del que sigui. Per tant, ella ho fa perfectament bé. Jo l'única cosa que deia és, això potser no li toca fer-ho, no? Que fins i tot ell li diu en algun moment, m'estàs fent preguntes que l'altre no m'ha fet. I deia, grinyolo una mica, no? Penses, aquesta psicòloga realment per què vol saber tot això, no? I quan penses, bueno, vol saber-ho perquè així ho sabré jo com a espectador, no?
Clar,
és a dir, li dones aquesta volta. Però sí que aquesta comparativa entre un i l'altre i també el que has comentat en un moment tu, Marta, no? Ell, pensem que té l'autoestima pels terres, és a dir, té una baixa autoestima perquè no hi ha cap noia que li faci cas. Se li posa davant una noia que li fa cas, que en comptes de venir tres vegades o quatre com ha vingut el psicòleg coma, aquesta ja és la cinquena vegada que ve a veure'm.
Sí.
Que m'aporta un d'allò de xocolata.
Un que, no sandwich.
Sé, saps? I un sandwich. I
que li,
a més
que
és
li
seu,
sembla
és
el de la seva sandwich. Mare. Al tanto amb això, eh? Que la meva
no,
mare...
Però és,
també...
sí. Però és el sandwich d'ella.
Sí.
Que és com, hòstia, me dona una part de mi. I m'està començant a... Ell ja se sent com quasi flirtejant. Mm-hmm. Amb 13 anys,
sí,
primera
sí.
vegada, així és que, bueno, puc... Hòstia, no? Hi ha moments que sembla tal. I quan l'altre es posa professional, que és, no, hi ha una distància entre el que jo t'estic preguntant i el que tu estàs entenguent, és diferent, és quan ella rebota. Mm. Perquè gestiona malament el fet de que una dona, o en aquest cas la noia aquesta, doncs, el faci seguir per camins que ell no vol. No? M'estàs enganyant, m'estàs manipulant. I ja torna una mica a florir el que dèiem abans de la misogina dels
sí,
l'incel.
L'incel, li surt l'incel en aquell moment.
Bueno,
sí, sí.
L'incel que té dins en aquell moment, clar.
Suposo que els misògins, aquests cèlibes voluntaris, ho tenen, que és no suporten el rebuig de la dona. I el demonitzen. I aquí ell porta uns quants rebutjos. Primera de la Katie, de la Kate, i ara de sí. la psicòloga. I això l'enerva. I s'enrabia. I fins i tot tira la xocolata, no? L'estampa. Clar, ella, quan indaga en la figura del pare i de l'avi, ell també rebota. Perquè el
sí,
pare és intocable.
Sí. Però aquí ella fa una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes, que és com buscar una justificació amb el pare, no? I el pare...
No sé si busca justificació o models de conducta. No
sí,
sé.
Però no, el pare sí que es veurà després en el capítol 4, que és una persona que té un temperament fort i també té atacs de ràbia o d'ira,
sí.
Però en cap moment l'hem vist una persona masclista.
No.
Vull dir, això no queda relatat, que ell sigui masclista. És
no,
a dir, no té aquest... Fins i tot li pregunta, no, el nen, si el seu pare va molt al bar, si veu molt,
sí.
I ell es va rebotant amb això, no?
És que és just el que et vol dir la sèrie, no? No és que hagi tingut un model masclista a casa, és el que li ha entrat a través de la xarxa, a través dels amics, és com si ha tornat.
Sí, sí. Ara el temperament el té biològic, vull dir.
Sí, sí, sí.
Sí que el té.
Sí, això sí. Sí, sí.
Aquesta part temperamental que, clar. I el pare també veiem que la gestió emocional la té molt malament i ell ha copiat el model de mala gestió que té el pare. Vull dir, el pare l'única cosa que té és aquesta mala gestió.
O sigui, el nano, en Jamie, ha anat aguantant perquè fins ara, o sigui, tot era, com a mínim, algú suportable. És a dir, sí que li agradava aquesta nena, però que no li feia cas, però en el moment en què es fan públiques aquestes fotos que passen entre els grups de l'escola i se'n burlen d'ella, ell veu l'oportunitat de ara ella està a la meva alçada, no? Ella està ara per sota d'aquesta jerarquia que es construeixen, no? Dels que molen, dels que no, i ara jo puc aprofitar aquest moment de debilitat d'ella per proposar-li de sortir junts i que em faci cas. Quan ella...
Jo discrepo que li agradi, eh? Jo crec que no li agradi.
Jo crec que sí. Sí, home.
Jo crec que no, jo crec que és només l'oportunitat aquesta que dius. Però això nosaltres ho discutíem també com acaba de veure la sèrie, no? És a dir, aquí
a veure...
ella podem acusar de voler s'aprofitar d'una persona que està en un moment baix d'estat d'ànim, però que tiri la primera pedra el que quan la persona que més li agrada s'ha separat no li ha trucat per anar a fer un cafè. Vull dir, eh, que m'entens?
Sí, sí.
Buscar la debilitat per intentar acostar-te emocionalment a una persona... No és un delicte, és bastant habitual, per cert, no?
Mm.
I aquí ell ho fa, però com que és una mica d'estraler, no li surt bé. Tampoc.
No, clar, l'altre que fa és, o sigui, la Katie ho gira, és a dir, hòstia, se'n burla d'ell, aquest pringat m'ha vingut a mi a demanar per sortir, ja, li diu Winsel, clar. Li diu de tota la xarxa, i clar, l'altre entenc com, hòstia, si aquesta, que està a la meva alçada, a baix de tot...
Sí.
Se n'està fotent de mi, és que jo encara estic molt més per sota. No pot suportar-ho. La ràbia el corromp. I és quan acaba desencadenant tota aquesta situació final, no? que si segurament això ho hagués fet amb una altra nena que no tenia aquesta debilitat, potser no hagués reaccionat d'aquesta manera. Però que hagi estat precisament aquesta nena és com que la ràbia el supera. I bueno, com que té el coco menjat...
És com allò, fins i tot algú que està pitjor que jo és capaç de rebutjar-me en aquest moment. Sí, com sí. És que m'ha rebutjat? I clar, vull dir, l'escena, vull dir, la frase d'aquest tercer episodi, la millor, és quan intenta que la psicòloga li digui que és guapo.
Ja.
Saps? Vull dir, clar, perquè ell ha arribat a un punt que es veu lleig, es veu desgraciat, necessita que algú femení, algú femení de l'altre, algú que no sigui un noi, li digui si ets guapo.
And then he wanted the computer, so we got him the computer, we got him the desk and everything, and the keyboard, the headset, and all that stuff. You know, I used to play the footy with him. Remember I played the footy with him?
Yeah.
And then the business took off.
Doncs anem al 4, que sembla un capítol que comença així més com que, bueno, anem rebaixant una mica i va
home,
pujant.
Home, no ho sé, jo.
Home, sí, d'entrada l'aniversari del pare, han passat 13 però... mesos, no, la família està com agafant una vida normal, no? Dius, bueno, celebrarem el dia, anirem al cinema, no sé què, i la cosa
està
ja...
Està a punt de començar el judici, sí.
Sí, la cosa es torça quan apareix, doncs, aquest grafiti en el cotxe del pare que uns nens li han escrit pedòfil, no? El cotxe
no,
de feina.
No li han escrit pedòfil. Han fet una falta d'ortografia. És que això és molt és molt bo, això. Imaginem, ja no sabem ni fer grafitis.
No.
L'han escrit pedòfil, una cosa així, però hi ha una falta.
Sí, però
no, hi ha una falta. Fa gràcia que hi hagi una falta.
Però és que a més és que no és pedòfil. Vull dir que
és l'èxit educatiu.
No, jo crec que els hi sona d'alguna cosa la paraula i sense saber
no
què vol dir, l'han escrita. I a més en falta que
és més, però representa tota una generació de nanos i nanes que els diccionaris no saben què són i tampoc els interessa gens si escriuen o no escriuen bé. Vull dir...
Quina paraula podem fotre aquí? Ja n'hi ha una que es diu pedòfil. No, pedòfil i és un insult. Posem-li. I ja
però uns nanos una mica crescudents, no? Vull dir, ja podien escriure bé o trobar... En fi, és igual.
Bueno, però tu, si vols, dono un vol per això i en parlarem.
No, ja l'he fet, el vol. Ja l'he fet. I no només a casa, que també en tinc fora de casa.
Però vull dir que fot gràcia el tema aquest, que siguin aquest parell de desgraciats que no saben ni escriure un insult i fotre el primer insult que els hi ve al cap.
Sí. El que passa que és el pitjor que li podien fer a una família que està passant per això.
Sí, home, sí.
Això és un esclat. Això ja és la gota aquella que vessa el got i ja està.
Bueno, que he llegit teories a les xarxes de que nosaltres ens agafem l'insult com el primer que els hi ha passat pel cap perquè no el saben ni escriure. Bueno, jo crec que el viatge de tornada també hi ha el moment... Jo aquell moment el trobo molt maco, molt esclaridor de tot, no? Quan tornen amb la furgoneta
sí.
I truquen Jamie al mans lliures
de
la furgoneta.
Sí.
Clar, i ella es pensa que només parla amb el pare.
Sí.
I allà admet que és culpable.
Sí. Aquí també pots veure que durant aquests 13 mesos hi ha hagut un treball intens perquè el nen admet el que ha fet, ho diu... El judici es declararà culpable i és com... Bueno, tens la sensació que... bueno, una part superada, no? És a dir, que potser aquest nen no serà sempre hòstia. Igual, sinó que pot canviar si la seva influència deixa de ser aquesta i és una altra, no? Perquè en el fons tens la sensació que ha estat un bon nano. Fins un punt a la seva vida que es trenca degut a aquestes influències. Però que amb treball pot tornar a ser el Jamie que era abans. Amb aquest pesar, de tot el que ha passat. Em dóna a mi la sensació.
Però jo no soc pas tan optimista, perquè quan clar, parlem d'un nano que per una influència externa a la família s'ha tornat bastant masclista i misogen. I quan possiblement per això demana el pare com a adult responsable a casa, a dir a la presó, per això té la relació sempre amb el pare, i truca el pare per dir-li que es declara culpable. I quan el pare li diu que estan escoltant la mare i la germana, s'ho agafa fatal.
Sí.
És a dir, en aquell moment se sent com traït pel pare. Hòstia, això... Per què ho han hagut de sentir les dues dones de la casa, no?
Però després continua, Jep. És a dir, jo crec que potser la primera reacció és aquesta, però després ho supera i continua.
Però, no ho sé, però el to és diferent, eh? Jo no ho sé, no li acabo de donar tant d'optimisme com tu, que espero que tinguis raó tu i sigui més optimista. Però vull dir, no, això és algo com... com que va que queda allà, però està molt bé aquell moment.
També pot ser que sigui perquè s'avergonyeix, amb el pare ja li té aquesta confiança, i potser que sigui la mare, sobretot, més que la germana, que el senti dir que s'ha equivocat, que...
No.
No ho sé.
Ell, no sé, té molt fragmentat, jo entenc, i potser faig una mala lectura, de les coses que fa bé el pare i les coses que fa la mare. Què és per mi la meva mare i què és per mi el meu pare? El meu pare, per mi, jo l'idolatro, és el meu ídol, és el meu model, m'agrada com és físicament, és fort, es mata treballant, això potser no m'agrada tant. I qui és la mare? La mare és qui em proveeix de menjar. I ja està. Home, hi ha un moment que, a banda d'aquell últim de conversa entre els dos adults que és molt honesta, hi ha un moment en què el pare va a l'habitació d'en Jamie i plora abraçat al peluix, no? Que és molt significatiu que un nen que ha comès un assassinat encara tenia el peluix en el llit.
És que
no?
Té 13 anys. És que, clar, és que és aquesta edat que són entre nens i estan creixent,
sí,
i encara no saben...
És un traspàs normal, el que passa és que el que no és normal és el que ha fet ell, no? Digues.
No, que vull dir que allò és molt simbòlic, també, no? Mm. És a dir, el pare, finalment, tot i que sap que el seu fill ha matat a la nena, ell va intentant fer una negació de lo que ha vist, però ho ha vist. Mm. És a dir, no pot amagar-se que ho ha vist. I al final, quan el fill diu em declararé culpable, és com si es tragués un pes de sobre i digués, vale, ara ja puc acceptar realment que el meu fill ha comès un crim, no? És com... I jo trobo que el del peluix, simbòlicament, és com despedir-se del nen que ha tingut tota la vida, perquè a partir d'ara ja no serà més un nen. Mm-hmm. És a dir, ell ja no el veurà més com un nen, perquè és com...
És la meva primera pregunta de totes. Com mires el teu fill després d'això?
Però clar, ell ho va negant. És a dir, té la sort, ho dic en sèrio, té la sort d'aquest personatge que no veu, de que no li agrada anar al bar, perquè el personatge del pare era el típic que agafa unes cogorcies per intentar oblidar el que ha vist i el que ha pensat. Seria com l'altra sèrie, La Virtus, que va fer el Stephen Graham, l'heu vist?
No.
La d'un alcohòlic que, bueno, aquesta doncs us agradaria també, Virtus es diu. Un personatge d'un home alcohòlic que la seva exdona s'emporta la filla a viure a Austràlia i, per tant, li perdrà el contacte i no sap gestionar bé això de perdre la filla perquè no la veurà més. I, clar, és el qual. Yeah. Per tant, aquí tenim aquesta sort i en aquest final doncs, jo et veig això, no? És dir, em despedeixo ja del meu fill nen i hauré d'aprendre a viure amb el meu fill.
Perquè el que fa és més enllà de fer-li un petó. O sigui, agafa l'osset, el posa al llit del seu fill, li fa un petó al front, no? Que és el que se li fa als nens abans d'anar a dormir, i li diu que ho sent i que ho hauria d'haver fet millor. Vull dir que assumeix la seva part de culpa, que és el fet de... Em vaig despreocupar, he estat per la feina, no he estat per al nen, et van posar aquí un ordinador sense ni tan sols pensar quins problemes això li podria portar, no? Estaves a casa, era el lloc més segur del món, i resulta que no, que era un lloc molt perillós.
I com a família és impossible no sentir aquesta responsabilitat de que has fallat. És impossible.
Sí, sí.
No? Clar, si el teu fill és un assassí i és un assassí als 40 anys, no? Amb 40 anys fa un crim, dius, bueno, poder ja no tens tanta responsabilitat tu com a pare, no? Perquè té 40 anys i no...
Clar,
ja ha tingut altres coses, no? Però és que en té 13 i encara viu a casa teu. Mm. És que és...
Prèviament hi ha aquesta conversa per això amb els dos pares, no? El pare i la mare, i després al final s'hi afegeix la filla, no? que abans volíeu comentar alguna cosa també d'aquest moment.
Doncs aquí comença una cosa ja molt mundana, que és el teu fill te fa un dibuix. Quan feia que el seu fill no li feia un dibuix? Clar, ha reprès hàbits de quan, no? De tornar a fer aquest... Tornem enrere, tornem a fer aquest traspàs de la infantesa a l'adolescència i fem-ho sense xarxes i sense mòbils, perquè allà, al centre, no hi ha res d'això.
Doncs fins aquí, adolescents, bueno, una sèrie... M'ha passat l'estona volant, eh? Vull dir que ha estat interessantíssim tot el que hem comentat avui. Gep, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
Ai, sí. Apa. Gràcies.
Abraçada.
Adéu.
Adéu. Adéu. Sorry, son.
better.
Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.